Bon dia, què tal? Com anem? Comencem setmana, arrenquem aquest dilluns 9 d'octubre de 2023 al Penedès en xarxa. És una setmana més curta per a aquells que no tenen tanta sort, almenys ja el festiu del 12 d'octubre, i per a aquells que tenen més sort o s'ho han pogut organitzar millor. Curtíssima, perquè si agafen pont, doncs són 3 dies, dilluns, dimarts i dimecres, pim-pam, ja ho tenim, això. Nosaltres, però, hi serem cada dia laborable, per tant, dilluns, dimarts, dimecres i divendres de nou tancant setmana. I avui arrenquem fent ràdio, fent Penedès, des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dilluns i comencem amb la roda d'actualitat, explicant com anirà la setmana, municipi a municipi, què està previst, què passarà, a tots els fronts, econòmic, social, polític, cultural. Una roda d'actualitat que acostuma a acabar 9:45, quan tenim la primera cita de les 3 de cada dia amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, el flaix informatiu. I després del flash, els esports, cròniques, marcadors, declaracions, però avui, si hi ha un protagonista en majúscules, és el Patir Vilafranca. I volem començar aquest matí felicitant-los perquè ahir es proclamaven campió de la Lliga Catalana Plata d'hoquei patins. Recollirem aquesta victòria i altres victòries i també derrotes d'aquest cap de setmana, tant d'hoquei patins com de futbol, com de bàsquet, als esports. Uns esports que arribaran a 9:45 i que finalitzaran just a les 10. I obrirem la segona hora amb l'entrevista d'actualitat que avui servirà per presentar la quarta edició de les jornades de pensament Repensem-nos, que aborden el català, dos punts, eines de futur. Presentarem les tres sessions d'aquesta quarta edició que comença demà amb Jaume Claramunt. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat del Penedès, el segon flash d'aquest dilluns. I aquest dilluns ens acompanya, com ho sol fer cada 15 dies, el jardiner Ton Vilarrúbies. Avui ens proposa alternatives a la gespa que no passin per posar gespa artificial. Ens ho explicarà a partir de 11:45. Podem tenir al jardí una prada més o menys verda durant força mesos a l'any i amb zero inversió d'aigua, i fins i tot ens podem despreocupar força. A les 11:06 entomarem la tercera i última hora amb Teresa Sadurní, secretària de la Junta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb aquesta secció que continua amb nosaltres i que ara serà mensual. Per tant, avui els donem la benvinguda i repassarem tota l'activitat d'aquest octubre. A 10:45, última cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts a càrrec dels serveis informatius per saber com avança el matí de dilluns als nostres municipis. I acabarem amb el Com sé tu, a càrrec de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que avui ens llença aquesta pregunta. I podeu anar rumiant, i a 11:45 i entrem de ple. La pregunta és aquesta: estem en crisi d'autoritat? Som-hi, amb aquest dilluns. Ens acompanyeu? Comencem a fer rodar aquesta roda d'actualitat que rodi i ens situï com anirà la setmana, aquesta setmana especial amb el festiu del 12 d'octubre. Arrenquem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta setmana especial, com bé deies, festiu aquest dijous i comencem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès amb informació de servei. I és que avui comença Sant Sadurní una actuació per instal·lar a la carretera de Sant Quintí, a prop de l'encreuament amb el carrer Perpinyà, un pas de vianants elevats. Unes obres que duraran al voltant de dues setmanes i que en algunes fases poden produir afectacions al trànsit amb talls intermitents i també pas alternatiu de la circulació. Dit això, avui a Sant Pere de Riudebitlles tindrem l'inici del petit comitè per a pares i mares d'infants d'entre 6 i 9 anys, un espai de trobada i de suport on compartir experiències i vivències al voltant de la criança dels infants. Això començarà a un quart de 10 del matí i s'allargarà fins a un quart de 12 i es durà a terme a les escoles velles de Sant Pere. Anem ja demà i ens movem fins a Font-rubí, on de 2:15 del matí a la 1 del migdia tindrem el bibliobús al Castellot davant l'escola Font-rúbia. També a Font-rubí l'Ajuntament posa en marxa demà un calendari de reunions anuals per poder escoltar els veïns dels diferents nuclis i barris amb l'objectiu de conèixer molt millor les seves necessitats. Com dèiem, comença demà a les 8 del vespre, on es convoca els veïns dels barris de les Cases Noves i de Sabanell a la sala de plens de l'Ajuntament de Font-rubí. A Sant Sadurní, demà tindrem una xerrada sobre voluntariat internacional amb CCONG, que es durà a terme a partir de les 5 de la tarda a la seva seu, que està al carrer Sant Antoni, número 45 de Sant Sadurní. I encara a Sant Sadurní, i en el marc del cicle de biblioteques Amdeo, arriba l'arxiu Most a Sant Sadurní amb una projecció d'un documental francès que es durà a terme a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Dimecres, la unitat mòbil d'informació al consumidor estarà a l'aparcament de Cala Cília, a la carretera de Barcelona, al terme municipal d'Avinyonou, a partir de 2:15 del matí i a partir de les 12 estarà a la plaça de la Vila d'Olesa de Bonesvalls. A Sant Quintí, a partir de 6:15 de la tarda, a la terrassa del Jardí, dimecres, tindrem Tardeo Jove i servirà com a festa d'obertura de l'espai jove. Mentre que a Sant Pere de Riudebitlles, Roser Bernet presenta el seu llibre, Lo mig del món, acompanyada d'una introducció a càrrec de Jordina Biosca a partir de les 8 del vespre al molí de Cal Xerta. I a mitjanit arrenca des de la plaça de l'Església de Sant Pere la sortida a Montserrat a peu. Ja per dijous, festivitat nacional, tenim aquesta jornada tradicional de portes obertes a les caves que se celebra aquí al territori, una cita molt arrelada que us aproparem de fet demà al tema de la setmana. A banda d'aquesta cita, se celebra l'última cita de la festa de la collita de Sant Pau d'Urdal i a partir de les 8 del matí a la plaça hi haurà canvi de senyera a Crestabox i Botifarrada. Tornem a Sant Sadurní perquè divendres hi haurà trobada dels clubs de lectura a les caves amb el viatge entre dos mons de Blanca de Semir a partir de 6:15 de la tarda, en aquest cas a les caves vàries. Dissabte a Sant Pere de Riudebitlles se celebra la festa d'homenatge a la bellesa amb tot un seguit d'actes que podeu consultar al web municipal. Mentre a Avinyonet tindrem un taller d'autoprotecció i suport vital bàsic a càrrec de la Creu Roja de 10 del matí a 1 del migdia al local social municipal d'Avinyonou. I ja per diumenge, l'Associació d'Estudis Científics i Culturals de Mediona organitza una caminada sortint a les 8 del matí des de davant del casal. A Olesa de Bonesvalls se celebra des de les 9 del matí la desena edició de la marxa Bonesvalls amb dues proves, una de 30 quilòmetres i una altra de 14 que podeu consultar, us hi podeu apropar o us hi podeu apuntar a través de www.marxabonesvalls.cat. També comentem que el 15 d'octubre, diumenge, és el dia del dol perinatal, gestacional i neonatal i se celebra a molts municipis com Sant Sadurní, que dimecres us en parlarem a l'agenda al detall, o també com Sant Llorenç d'Hortons, que obre el cementiri durant tot el dia. I destaquem ja per acabar dues activitats. Comentar que des del dia 12 i fins al 16 se celebra la Festa Major de Sant Santa Fe del Penedès, amb un munt de propostes que podeu consultar a www.santafepenedès.cat. I també cap de setmana molt marcat per les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebren en molts municipis. A Subirats, per exemple, dissabte organitzen la Caminada dels Topònims i diumenge la Ruta per les Trinxeres per l'entorn del Pago. Dues propostes que podeu consultar a www.subirats.cat.
Seguim descobrint com anirà la setmana, dia a dia i municipi a municipi. I ara des de Canal 20, a Olèrdola, amb Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Iniciem aquest repàs, aquesta part de la roda d'actualitat, dient-vos que dimecres a 4:45 de la tarda a la Casa dels Passos Petits dels Monjos s'ha programat l'activitat Experimentem amb aliments de tardor. Dimecres a 7:45 del vespre hi ha traca d'inici de festa i pregó dins dels actes de la Festa Major de Cal Rubió i a 9:00 el Rubió Foc Infantil. Per dijous a 11:00 missa solemne amb el cant dels goigs de la Mare de Déu del Pilar i la participació de la coral Amics de Penyafel dins d'aquesta Festa Major. I a 1:15 del migdia, a la sala, exhibició folklòrica amb els balls populars dels Monjos i de la Ràpita, i per la tarda, a 7:00, concert i ball de Festa Major. Per dissabte, la Festa Major de Cal Rubió programa a 10:00 a la sala Xocolatada Popular, a 12:15, espectacle d'animació infantil, i per la nit a 11:15, Festa dels 80, i tot seguit DJ Toni Mata. I per diumenge, a 10:15, sortida de la Bicicletada Popular a la Font de Cal Morgades, i en arribar a botifarrada pels socis i participants. A 6:00, a la sala, concurs de coques, i a 8:15, teatre amb l'obra Sota Teràpia, a càrrec del grup Belloc de Sant Pere de Ribes, dins de la roda de teatre de l'Alt Penedès, en acabar traca de fi de festa. I al Centre Cívic de la Granada, dijous, a 8:00 del vespre, s'ha programat la Festa de l'Esport dins dels actes de la Festa del Most, i els Monjos, ruta modernista, divendres a 6:00 de la tarda, amb sortida des davant del punt d'informació turística del Mercat, i dissabte, portes obertes al Ciarga i al Refugi del Serral, de 10:00 a 2:00 del migdia. Al llarg del matí es projectaran entrevistes al projecte Herois Anònims, que recupera la memòria del patrimoni oral vinculat a l'aviació republicana. Són activitats dins de les Jornades Europees del Patrimoni. I diumenge, ruta patrimonial pel municipi de Santa Margarida i els Monjos, a partir de 9:00, des del castell de Penyafort, a càrrec de l'historiador Joan Torrents. I a partir de dijous i fins diumenge, amb un acte final per l'altra setmana, el dia 21 d'octubre, tenen lloc els actes de la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola. De la programació destaca el pregó de mossèn Joan Sales el divendres a 9:00 de la nit, l'excepcional piromusical a continuació a 10:00, la cercavila o la sobretaula d'espectacles de diumenge després de la paella amb màgia i teatre, o les activitats pels infants i la música en directe amb propostes com Four Reasons, Tiramisús o la Monte Carlo. Són alguns dels ingredients rellevants d'aquest programa d'actes que ampliarem dimecres dins de la secció de l'agenda al detall. I aquest diumenge a 12:00, dins de la Jornada Europea de Patrimoni, hi ha una visita guiada programada gratuïta a la Torre Medieval de Moja. I a la Margaridó, ja diumenge a 7:00 de la tarda, projecció de la pel·lícula Les Buenes Companyies, dins del cicle Gaudí. I aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, se celebra a Sant Martí Sarroca el que ja ha de ser la 11a edició de la Fira Sarroca Medieval, el majestuós entorn del conjunt monumental de la Roca, amb molts actes de carrer, música itinerant, joglars de la cor, espectacle de titelles, el traginer i la verdolera, el gegant Babau, que amenitzaran les activitats que es desenvoluparan als espais gastronòmics, als espais infantils, a la zona de comerciants medieval o a la zona de comerços locals. També cal subratllar que les visites teatralitzades també s'han programat cada hora dins del castell, i el preu serà de 5 euros, caldrà inscripció prèvia online. I diumenge, a 1:00 del migdia, es preveu l'acte de lliurament del segell d'honor del Pere III al cerimoniós, a una personalitat local que hagi destacat pel seu vessant cultural o social. I per poder accedir al Turó de la Roca, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca habilita un trenet turístic al preu d'un euro, gratuït per menors de 6 anys i per persones amb mobilitat reduïda.
I com anirà la setmana, aquesta setmana diferent, amb un festiu i per a molts en pont al Baix Penedès? Doncs la resposta la té la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, és que a partir de dijous i fins diumenge serà la festa major de Llagir. Començaran dijous a 6:15 de la tarda amb Whip Out i Quinta Cares a la pista poliesportiva. El divendres a 9:15 de la nit, concert de rock amb els Gallo Enrocado i Oktoberfest. Seguidament, gin tònics al pati de la Societat. Pel que fa dissabte a 12:00, missa de festa major a l'església de Sant Andreu i Santa Marina. A 1:00, concert vermut amb The Pocket Duet a la sala de la Societat. A 6:00, festa Holi al pati de la Societat. A 9:00, correfoc amb el drac de Sant Marçal i drac, diablons i espantarrucs de Sant Jaume dels Domenys i bestiari de foc fet pels veïns. I a 11:00 de la nit, concert i ball de nit amb The Pocket Duet. Pel que fa diumenge, a 12:00, cercavila amb els tabalots de Sant Sadurní, gegants, bastoners i ball de l'oliva de Sant Jaume dels Domenys. I a 1:15, concert vermut amb Aida i Júlia. Continuem a Llorenç del Penedès. Pel que fa dissabte, a 12:15 del migdia, a la Masia al Molinet de Sant Miquel, recital de poesia, inventari la poesia al detall, a càrrec de la poeta Roser Guasch, que de detall ens convida a aturar-nos en la seva vida, en finalitzar vermut popular. El diumenge, a 9:00 del matí, davant de la comprativa sortida a peu al jaciment arqueològic ibèric de les Masies de Sant Miquel, i la visita serà acompanyats de la Jenny Batet i l'Aitor Suriguer, responsables del jaciment. El preu és de 5 euros per l'assegurança. A 7:00 de la tarda, la comprativa a la sala del Ball, Ball del Diumenge, amb el grup Orca de Gats. I a 7:00 de la tarda, al centre, concert xerrada, descobrint a Pau Casals, selecció d'obres pròpies i dels seus compositors més estimats, amb un diàleg sobre els aspectes més rellevants de la seva vida. Escoltaran peces de Bach i Casals. I seguidament, el diàleg els aproparà a la seva figura i finalment tornarà a la música de Saint Gaines i el cant dels ocells. Continuem ara al Vendrell. Demà dimarts, a 6:15 de la tarda, la Glorieta del Passeig Marítim de Masia Blanca, inauguració de l'espai de dol gestacional, perinatal i neonatal. Dimecres, a 6:00 de la tarda, la Biblioteca Pública Terra Baixa, Hora del Conte, la fira d'abans, d'ara i de sempre, a càrrec del grup de teatre de la Lira Vendrellenca. El dijous comença la fira Santa Teresa al Vendrell, que ja us vam explicar bastament la setmana passada. El dijous també, i fins diumenge, al Museu 10, jornades de portes obertes. El divendres, a 7:15 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, xerrada de les plantes i els seus organismes de l'entorn, comunicació, cooperació i defensa vegetal, a càrrec del Francesc Caral, president de la Flora Catalana. El divendres, a 6:15, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, presentació del llibre On és l'Estela, una història de castells, a càrrec d'il·lustradors Xevi Dom. I a 8:00 de la tarda, la temporada del Teatre Àngel Guimerà, el Vendrell i les Gralles, amb la banda del Guínjol, que us explicarem més abastament divendres a l'agenda al detall. Dissabte, a 5:00 de la tarda, al Museu 10, xerrada plantes per a la salut del sistema immunitari. Més val prevenir que curar, a càrrec de Francesc Cara. I el diumenge, a 11:00 del matí, al Museu 10, celebrem Santa Teresa. Si et dius Teresa, doncs pots anar a visitar el Museu 10 i t'emportaràs un detall pel teu sant. Serà, doncs, al matí, a 2:00. I Calafell celebra les Jornades Europees del Patrimoni amb portes obertes. Serà el dissabte i el diumenge, i en aquest cas dissabte, es podrà visitar de forma gratuïta la ciutat ibèrica i el castell de 10 a 2 i de 4 a 6, i la confraria i la casa Barral de 10 a 2 i de 5 a 8 de la tarda. Pel que fa a diumenge, faran també aquestes portes obertes del castell de la Santa Creu, la confraria, la ciutat ibèrica i la Casa Barral. A 11:00 del matí faran la Ruta Barral, vivint la mar domèstica. Descobriran el Calafell literari de Carles Barral i els escriptors que el visitaren a la seva casa de Calafell amb la ruta Vivint la mar domèstica. Es farà un itinerari pel barri marítim de Calafell. El punt de trobada serà el Museu Casa Barral i és una activitat gratuïta en ocasió d'aquestes Jornades Europees de Patrimoni. Les places són limitades, però cal fer reserva prèvia per telèfon al 977-694-683 o per correu electrònic a calafellhistorica@calafell.cat. I acabem, com sempre, a Cunit. I és que demà, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, oferiran el Club de Robòtica amb l'activitat Olimpiades de Robots a càrrec de FunLab. Coneixeran els diferents aspectes importants de l'àmbit de la robòtica, tot el que engloba i la gran utilitat que té i tindrà a les nostres vides. Construiran i programaran robots a través de la tecnologia Lego WEDO 2.0 i altres materials i es posaran a prova en una competició de velocitat i força. Es tracta d'una activitat adreçada a infants a partir de 7 anys i cal fer inscripció prèvia. adreçant-vos a la biblioteca, enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o trucant al 977 67 48 84.
I acabem presentant la setmana a Vilafranca amb el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs comencem amb una activitat que té lloc d'aquí a uns instants. A les 10 d'aquest matí ens han citat els mitjans de comunicació, en concret l'Escorxador de Vilafranca, per donar-nos detall del Festival de Cinema de Castells que tindrà lloc a Vilafranca del Penedès aquest mes d'octubre. En concret, ens han citat la regidora de Cultura, Àngels Dalmau, i l'editor de la revista Castells, Santi Terraza, que és qui organitza aquest festival de cinema. Serà la tercera edició del festival, que tindrà lloc, com dèiem, a Vilafranca, del 26 al 28 d'octubre, i ens en donaran més detalls, com dèiem, d'aquí uns instants, a les 10 del matí. I també aquest matí, aquí a Vilafranca, a la Rambla, en concret, hi ha un acte, una performance, que faran les dones que participen en el programa Escola de Vida, que s'organitza des del Servei d'Igualtat. Una performance que tindrà lloc a la Rambla de Sant Francesc a les 11 d'aquest matí davant del monument a Milà i Fontanals. I un altre acte que també té lloc avui a Vilafranca és una xerrada de taller per aprendre a estalviar els subministraments energètics. El Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament organitza aquesta xerrada per aprendre com estalviar subministraments, que es farà avui a les 7 de la tarda a l'Escorxador de Vilafranca. El taller anirà a càrrec de Jesús Moix, de l'Escola d'Energia de la Fundació Naturgy, i es tractaran aspectes pràctics com ara els tipus de contracte energètic i com optimitzar-lo i com i quan cal utilitzar els aparells que necessiten energia per reduir el cost de la factura. Evidentment, tal com estan avui en dia els preus de l'energia, val la pena, si es té un moment, d'acostar-s'hi a l'Escorxador per conèixer tots aquests detalls. Això pel que fa al dia d'avui. Demà també hem d'explicar-vos que es presentarà un altre acte destacat que se celebra des de fa uns quants anys a Vilafranca del Penedès, o que Vilafranca hi participa. És The Big Draw Festival, que també té la seva presència a Vilafranca del Penedès, el Festival de Dibuix, i que tindrà lloc el dia 21 d'octubre, però que demà ens explicaran i ens donaran els detalls, doncs, de l'edició d'aquest any del Big Draw. I parlant de presentacions, d'actes que tindran lloc properament a Vilafranca del Penedès, també destacar que demà al matí ens explicaran i ens donaran detalls de la 44a edició de la Mitja Marató de l'Espirall. En concret, es farà aquesta roda de premsa per presentar la Mitja de l'Espirall, que es correrà concretament el diumenge 19 de novembre aquí a Vilafranca del Penedès. I demà dimarts també cal dir que hi haurà a Barcelona un acte de reconeixement de la Càtedra Llorenç i Barba. En concret, és el reconeixement d'entitats patrones de les càtedres i aules de la Universitat de Barcelona per al 2023, i en aquest cas tindrà lloc aquest reconeixement, com dèiem, a la Càtedra Llorenç i Barba, ciutat de Vilafranca. L'acte tindrà lloc al Paraninf de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona demà a 4:45 de la tarda. I demà també es presenta un llibre de caire històric. En aquest cas, el llibre es titula Ateneu Obrer Vilafranquí, i la presentació anirà a càrrec, en concret, dels seus autors. L'acte té lloc demà a 8:15 del vespre a la sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. I per acabar, també recordar que el Cinema Kubrick de Vilafranca acollirà, en aquest cas, una projecció ben especial, sobretot pel que fa a la música. És un documental, un film musical, que es titula Sinfonia per un món nou, que es projectarà aquest proper cap de setmana a Vilafranca. El seu director és el Jordi Llompart i el compositor i productor musical és el vilafranquí Roger Sobirana. La projecció té lloc aquest dissabte que ve a les 10 de la nit al Cinema Kubrick de Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Torrelles de Foix condemna la mort d'una veïna víctima de violència masclista i convoca un ple extraordinari per decretar 3 dies de dol. L'Ajuntament de Torrelles de Foix ha convocat un ple extraordinari aquest dilluns a les 7 de la tarda per decretar 3 dies de dol. I seguidament, a 8:15, s'ha convocat la ciutadania a una concentració davant l'edifici municipal per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament de Torrelles de Foix ha fet un comunicat lamentant profundament el cas de feminicidi,
d'una veïna del municipi a mans de la seva parella i expressant la seva indignació per aquest nou cas de violència masclista. Recordem que el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat d'homicidi amb ocultació de cadàver per presumptament haver mort la seva parella, segons informava dissabte el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els fets es remunten al 12 de setembre del 2022, quan es va denunciar la desaparició d'una dona a Torrelles de Foix que no ha estat localitzada fins ara. Segons els Mossos d'Esquadra, hi ha prou indicis per relacionar l'arrestat amb la mort de la dona i també amb tres agressions sexuals a nenes menors de 16 anys comeses entre els anys 2005 i 2013. Arrenquen les obres a la carretera de Sant Quintí per instal·lar un pas de vianants elevat a Sant Sadurní d'Anoia. Avui comença una actuació per instal·lar a la carretera de Sant Quintí, a prop de l'encreuament amb el carrer Perpinyà, un pas de vianants elevat. Aquest nou element de la via pública permetrà reforçar la seguretat dels vianants que creuin el carrer, alhora que reduirà la velocitat dels vehicles al seu pas per aquesta via. La durada prevista dels treballs és d'unes dues setmanes i en algunes fases d'aquesta actuació es produiran afectacions al trànsit amb talls intermitents i pas alternatiu de la circulació. Calafell inicia a París una nova temporada de promoció del turisme. L'objectiu és fidelitzar el mercat francès, un dels més importants per al municipi. Turisme de Calafell ha participat aquesta passada setmana a la Fira de Turisme IFTM que s'ha celebrat a París. Ha estat una acció promocional per fidelitzar el turisme francès, ja que aquest és el principal mercat turístic estranger del municipi. Ha estat el tret de sortida d'una nova temporada en què, acabat l'estiu, el municipi surt a promocionar els seus atractius i propostes turístiques per tot arreu. El francès és el segon mercat de Calafell després de l'espanyol i el primer internacional. La majoria de turistes francesos que visiten Calafell efectivament són famílies que busquen gaudir del sol i la platja juntament amb l'oci familiar, la cultura o la gastronomia, entre d'altres. Per això l'Ajuntament hi ha anat de la mà d'operadors i establiments turístics del municipi. Pel que fa a la Fira de París i a les seves possibilitats, és un certamen per a professionals del sector. I acabem amb Castells. Els Verds descarreguen el primer 5-9 amb folre a Reus. Reus va acollir, com que fa cada dos anys, aquest dissabte a la tarda, la Diada del Mercadal, que va veure quatre castells de gamma extra, dos descarregats pels castellers de Vilafranca i dos carregats per la Colla Vella. Una diada que va deixar reptes pendents de cara al tram final de la temporada. Els castellers de Vilafranca van estrenar carta a la capital del Baix Camp amb el primer 5-9 en folre, que es veia enguany a plaça Descarregat. Van fer-ne una defensa titànica. El cim va arribar després d'una torre de nou amb forra i manilles també molt treballada i van decidir tancar la diada amb el 4-9 amb forra sense tirar pilar de mèrit.
Penedès en xarxa. Els esports.
Quan passen 5 minuts de 2:15, arrenquem el bloc esportiu tot repassant els resultats penedesencs més destacats d'aquest cap de setmana. Cròniques, marcadors, anàlisi, declaracions, tot en un espai que volem començar felicitant el Patí Vilafranca, flamant campió de la Lliga Catalana, plata d'hoquei patins. Una crònica que ens farà d'aquesta victòria, d'aquest cap de setmana intens, l'Eric Guijarro, des de Ràdio Vilafranca mateix. Bon dia, Eric.
Molt bon dia. Doncs sí, es tancava aquest cap de setmana de la millor manera possible. Ho hem estat comentant en aquestes últimes setmanes, aquest camí del Patí Vilafranca en aquesta Lliga Catalana Plata. També fa unes setmanes explicàvem el triomf del Noia a la Lliga Catalana, amb els equips d'hoquei Lliga, en aquest cas a la Plata, doncs també equip penedesenc que s'imposa, monopoli de la comarca en aquestes competicions organitzades per la Federació Catalana, i un Patí que patia per emportar-se aquest títol a la final, un partit que començava no massa bé pels de Toni Aranda, que havien d'aixecar un 2-0 en contra. De fet, el Vic s'avançava amb gols de Roger Font i Oriol Ramírez. Marc Gual retallava diferències amb el 2-1 just abans del descans, i a la segona meitat el mateix Marc Gual, que sembla que donarà moltes alegries aquesta temporada, capgirava l'Electrònic, situava el 2-3, que a la postre seria definitiu, però el Vilafranca va tenir més ocasions, més oportunitats de com a mínim posar els dos gols d'avantatge, però això no va succeir, l'encert de bola aturada no es va produir i finalment l'equip es va emportar aquesta Lliga Catalana Plata amb aquest resultat de 2-3 superant el Vic a la final. I, evidentment, com sempre, el més destacat de quan es guanya un títol és la celebració. Escoltem aquest instant d'ahir de la celebració a Sant Jordi Desvalls.
En aquests instants, ara mateix, campió! El Digitecnic Vilafranca, capital del Vic, campions, i escoltem-ho, escoltem-ho!
Campions! Campions!
Aquí escoltàvem el nostre company Xavi González, que també explicava a través de Ràdio Vilafranca aquest camí al títol de Lliga Catalana aquest cap de setmana amb la Final Four a Sant Jordi Desvalls. I el mateix Xavi González també el tornarem a escoltar, perquè ara anirem amb protagonistes d'aquest partit. I començarem pel tècnic Toni Aranda, que analitzava així aquesta victòria de l'equip.
Mare de Déu, quin partit! Quin partit amb 9 blaves! Jo he perdut el compte, 9 blaves! 5 al Vic, 4 al Vilafranca, amb 8 directes i amb 3 penals. Verge santa.
I ni una, oi?
Sí, sí, ells sí, naltros no, naltros ni una.
Ni me'n recordo amb tot el que hi ha hagut.
Toni, suposo que content, no?
Sí, els jugadors ja ho han dit, ahir vam poder passar, no fent un gran partit, però bueno, vam tenir la sort de poder classificar-nos, i avui era sí o sí, perquè ja que ens ha tocat venir cap de setmana aquí dalt, doncs treure el campionat aquest.
Sempre, com ahir, hi ha hagut la possibilitat de posar-te 2-1, però no hi ha hagut manera. Costa això, no?, una mica, de cantar el partit cap al teu favor per buscar si pot ser una mica més de tranquil·litat.
Bueno, a favor avui ha sigut això, que se'ns han posat 2 gols per sobre, hem sigut capaços de remuntar-ho, ficar-nos per davant i tenir cap fred, però bueno, ha sigut un... Jo no sé d'on ha vingut tot això, els nervis, el que sigui, però... No ho blaves, com dius, això... És que jo crec que durant la Lliga regular no es veurà això. No sé si són els nervis o que la gent...
Esperem que no, però... perquè si els àrbitres mantenen aquest nivell pot ser terrible, eh? Toni, una mica, has anat movent la banqueta, però vaja, 3 gols de Marc Gual, garantia absoluta tenir un Marc Gual a la pista del teu equip.
Bueno, ens dona aquest plus de tranquil·litat quan l'equip està nerviós, ell porta el tempo del partit, home, és que no... Sempre que puc el tindré a pista, passa que, clar, també he de comptar que el tema físic, doncs, de tant en tant, doncs, també s'ha de sentar, naturalment, però és un luxe poder tenir-lo i disfrutar-lo aquest any aquí.
Ja sé que és un títol menor, però què se sent quan un guanya un títol, home, encara que sigui menor, però és un títol oficial.
Bueno, Lliga Catalana o Hockey Plata, segons m'han dit el Vilafranca, encara no la tenia, però bueno, un títol oficial. Tot comença bé la cosa, a veure si a partir d'aquí 2 setmanes, Dominicos a casa, la cosa segueix igual, de moment... Crec que estem invictes, a part del primer partit de Lliga amb el Noia, de pretemporada. La línia és aquesta, a veure què.
L'equip, tu ho deies, està preparat ja per l'inici. Algun partit entremig o ara hi ha Domenico?
Sí, la setmana que ve, dissabte, amb l'Alpicat. Un partit amistós per acabar de preparar ja les dues últimes setmanes abans de l'inici de Lliga.
Doncs ja queda res perquè comenci la Lliga. Semblava que quedava molt lluny, però ja ens hem menjat aquest mes, sobretot amb aquesta disputa de la Lliga Catalana. Anem a escoltar també més protagonistes. Tenim a Marc Gual, autor d'aquest hat-trick que va ser fonamental perquè ahir el Vilafranca aixequés aquesta Lliga Catalana Plata. L'escoltem.
No hi ha títols menors. La il·lusió la fa i molt content de poder aconseguir la primera que tinc.
Marc, quin partit! Un 2-0, si us posen 2-0... complicat, un Vic que ha creat moltes dificultats i al final, mica mac, treball, però molt complicat, eh?
Sí, sabien que el Vic tenia un molt bon equip, són joves, que hi van amb moltes ganes i bueno, s'han posat 2-0, nosaltres hem continuat creient, hem intentat fer com sempre el nostre joc i bueno, al final han arribat els gols i hem patint, al final, aguantant i hem aconseguit la victòria.
Ara, quan un veu el nivell arbitral d'avui, es preocupa perquè es pregunta, diu... Això serà la Lliga? Si el nivell que porten els àrbitres és aquest? Mare de Déu, eh?
No en podem parlar, és molt difícil pitar, això els haig de reconèixer que els hi posem molt difícil, hauríem de canviar una miqueta. Fan el que poden, a vegades s'equivoquen per una banda, per l'altra, a vegades per tots, hem de deixar estar, no? Hem de seguir el nostre joc.
A vegades els fem equivocar, també.
Sí, de veritat que sí.
I anirem ara amb un bon grapat de protagonistes, alguns dels jugadors d'aquest Vilafranca, també en conversa amb el Xavi González.
Vinga, ara amb Joan Vázquez, el capità. Ahir el vam tenir, avui també l'hem de tenir. No ha sucat, però hi ha estat. I ha tirat el penal que vam dir ahir, Joan. No hi ha manera, tio. Sí. Boles aturades.
Ja entraran. O sigui, no... Ja anem tirant les antenes i tal. Avui sí que n'hem fet un dels nostres millors partits, la veritat. Hi ha pilota parada tant al partit d'ahir com avui també força malament, però bueno, això ens serveix doncs, per seguir practicant i estic segur que a la Lliga entraran, seguríssim.
8 directes i 3 penals, eh?
Bueno, però millor fallar-les ara que a la Lliga.
És cert.
Sí, al final, mira, tot i haver fet un partit no massa bo i haver fallat tanta pilota parada, tot i així hem aconseguit guanyar, així que hem de fer una lectura positiva, no?
Recordem aquell partit amb el Xum, reclamen ja el Joan? Doncs vinga, Joan, em sembla que reclamen. Enhorabona,
sí,
Joan.
Merci.
Vinga, amb Sergi Torné, un altre. Anem buscant protagonistes, Sergi. Tu no el reclamen encara, no? El capità, sí. Sergi, enhorabona.
Moltes gràcies.
Vinga, encara que sigui menor, un títol, no?
Sí, sempre és important i sobretot per començar la temporada. Teníem molta il·lusió, hem fet molta feina. I això també ajuda que podem començar la temporada amb més ganes i tot molt millor.
Doncs vinga, busca la medalla.
Merci.
El Roger Martí també és un d'aquells folloneros. Roger, què, és bonica la medalla, és bonica o no?
És maca.
És maca?
És maco l'esforç que hi ha aquí darrere, eh?
Content o què?
Sí, molt contents. Al final portem 4 setmanes entrenant quasi cada dia i és un premi petit, però no és l'objectiu d'aquesta temporada, però tot val.
Ara anem a buscar també el Xus, que està... Amb son fill, Xus, vine aquí, home, vine aquí, Xus, perquè te n'has fet un far.
Sí, bueno, és el que em toca, la veritat que més del que m'esperava, però bueno, mira, al final estem tots contents.
I sempre et fas patir. Quan vols aturar el joc, o sigui, hi haurà un dia que voldràs... No.
Ahir vaig tenir una rampa i ara ha sigut per agafar una mica d'aire perquè els últims minuts estàvem patint molt.
Doncs ja ho hem sentit, molta alegria, molta emoció en aquesta crònica d'aquest títol pel Patí Vilafranca. Sembla que ens estem acostumant bé a que cada poc temps el Patí Vilafranca aconsegueixi algun que altre títol. Recordem que fa 2 temporades l'equip aixecava la Copa de la Princesa, aquest primer títol oficial de la història del club, i ara doncs suma aquesta Lliga Catalana que, tot i ser en plena pretemporada, perquè encara la Lliga no ha començat, ho farà el proper dia 21, el Vilafranca ja comença la temporada aixecant aquest títol i ja col·locant aquesta copa a les seves vitrines i eixamplant una miqueta més el seu palmarès. Sense cap mena de dubte, és una gran notícia que també doncs, dona optimisme de cara a una lliga que no serà fàcil i en la qual el Vilafranca intentarà aconseguir aquest objectiu, del qual doncs, ells van amb certa prudència per intentar que la temporada vagi bé, però sí que és veritat que aquest equip, com la resta que han disputat aquesta Final Four de la Lliga Catalana, estan fets, estan definits per intentar lluitar per l'ascens de categoria a final de temporada cap als mesos de primavera. Però començar la Lliga d'aquesta manera és tota una gran notícia i, com dèiem, dona aquest optimisme de cara al debut a la Lliga del proper dia 21 d'octubre, dissabte, a les 8 del vespre, a la Poliesportiva contra el Dominicos. A partir d'aquí començaran 6 mesos de competició que finalitzaran aproximadament el mes de maig, esperem que sense play-off pel mig, i també doncs, explicant bones notícies pel que fa al Vilafranca, que això seria que ho ha aconseguit o està lluitant per un ascens a l'Hockey Lliga.
I tant que sí, amb moltes ganes. Eric, fins ara.
Fins ara.
I anem ara fins a la capital del Cava per continuar apropant-vos resultats d'hoquei amb l'Eli Jiménez.
Doncs, primer de tot, començar amb aquest títol del Vilafranca. Sempre és una alegria i, com deia l'Eric, monopoli dels equips alpenedesencs en aquesta edició de la Lliga Catalana. Dit això, anem ja amb la segona jornada de la Parlem Hockey Lliga, que obrim amb la victòria del Noia dissabte davant el Lleida en l'estrena a casa, estrena a l'Olímpic de l'Ateneu. Xavi Costa va ser l'encarregat d'obrir la llauna als 40 segons de partit i va signar el seu particular doblet al minut 14, després d'uns primers minuts molt intensos del Noia. Amb el 2-0 al marcador, els de la capital del Cava encaraven una segona meitat que arrencava amb un gol matiner de Paiva i un altre de Toni Salvador quan corrien 5 minuts de la segona part. Contrarrestat aquest segon gol als pocs segons per un altre de Nico Ojeda. Amb el 3-2 al marcador, el Noia va tirar de galons i al minut 40 Humberto Méndez va posar el gol de la tranquil·litat al Lluminós, fent pujar el definitiu 4-2 a l'Electrònic. Al final del partit, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Vàries.
Estem amb Pere Vàries, final d'aquest segon partit. Estarem unes horetes, com a mínim, dormint líders solitaris. Està claríssim que ningú regalarà res, oi?
Sí, jo a la prèvia, amb els mitjans de comunicació, vaig dir que no hi havia rival fàcil, el que passa que sembla que t'agafis a tòpics, però és que és la realitat, el que lliga. I abans ho comentava abans el partit també amb algun jugador, penso que està molt més igualada que mai, penso que tothom sumarà punts i tothom perdrà, però tant el fet de portar 6 punts des de l'alçada en dos partits, doncs penso que podem estar orgullosos. El Lleida és un rival amb plantilla llarga, un rival que competeix bé, un rival amb jugadors, una barreja també de jugadors amb experiència, jugadors joves amb ganes de menjar-se el món, amb un bon porter, un equip que també controla molts registres, per tant, un equip complicat. L'única llàstima és que nosaltres ens hem posat 2-0 i sobretot a la segona part, alguns moments, hem perdut el control del partit i no l'hem de perdre mai. Per mi és el principal problema. Ens poden fer el primer gol, tot i que penso que es podia defensar millor, ens el poden fer, però no podem permetre després el 3-1 que ens facin el 3-2 d'una contra tan clara com la que ens treuen, quan a mi n'he fet molt poc el que havíem fet el 3-1. Per tant, doncs aquí sí que hem de millorar, i després si és cert que ho hem fet el 4-2, aquí sí que puc dir que puc estar molt content. L'equip ha gestionat molt bé el partit, pràcticament no hem concedit res, de contres crec que hi ha ni una. A més, hem jugat en possessions molt llargues, que és el que demandava aquest partit, perquè tampoc, en aquell moment tampoc ens sentíem excessivament còmodes. Per tant, això ho hem fet bé i molt satisfet.
Les rotacions prou importants en qualsevol equip, oi? Tindre una plantilla llarga?
No, sens dubte, perquè els rivals t'exigeixen molt. Com més frescos puguis tenir els jugadors al màxim de minuts possibles, millor. Penso que ho hem aconseguit. Potser no hem repartit tant com voldríem els minuts, o un jugador no ha jugat menys dels que tocaríem, però també perquè el partit demanava, per mi, un altre perfil de jugador pista. Per tant, bueno, molt, molt content amb l'aportació de tot l'equip. Hi ha jugadors que encara han de millorar el seu rendiment. Però bueno, amb això estem, no? Tot just acabem de començar, però tant, treballarem dur per intentar, quan abans millor, agafi tothom el seu millor moment, i si pot ser el 23 millor, i si no, doncs prendrem el 24, que tothom arribi el màxim de possible, no només individualment, sinó col·lectivament.
Blai Roca s'ha enfadat amb la directa quan l'ha fet repetir. Creus que falla una mica el criteri arbitral, perquè hi ha àrbits que ho piten i àrbits que no ho piten?
No, perquè jo sincerament penso que ha sortit del cercle, del semicercle, per tant, s'havia repetit. Evidentment, tant de bo no l'haguessin repetit, però ens haguéssim estalviat de patir la segona opció, oi? Però per mi s'havia de repetir. S'ha de ser... Això, la normativa és ben clara i no té sentit protestar, cosa que no calia. Suposo que el Blai ha entès que no s'havia avançat, des del meu punt de vista, des d'on jo l'he vist, m'ha semblat que sí que s'havia pensat, no havia sortit de... No sé, més cert, per tant, doncs, per mi s'havia de repetir.
Molt bé, moltes gràcies, Pere, i endavant.
Gràcies.
Paraules del tècnic del Noia, Pere Vàries, un Noia que suma així un 6-6 en aquest inici de temporada i ja espera el proper rival. Serà aquest diumenge, 4:45 de la tarda, a Girona. I continuem amb victòries, perquè el Calafell ha protagonitzat aquesta setmana la sorpresa de la jornada, guanyant el Liceo per 3-2. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs efectivament, el Club Pati Calafell ha aconseguit la primera victòria de la temporada després d'imposar-se per 3-2 a l'Esportiu Liceu, campió de Lliga, la passada temporada. Els calafellencs van aconseguir un triomf merescut tant pel gran joc desplegat en la pista del Joan Ortoll com per la seva resiliència a les embestides finals dels gallecs. Els de Ferran López van arrencar incisius, buscant la porteria rival des del primer minut de partit. No obstant això, va ser el Liceu qui va colpejar primer, mitjançant Carballeira, que amb un toc exquisit es va elevar la bola, la va picar en una rematada impossible per a Camps. Era el minut 4 de partit. No van trigar a respondre els calafellencs. Pasqual va rebre escurat a la cantonada i amb una magnífica jugada personal es va fer lloc per enviar la bola al fons de la xarxa amb una potent rematada. Amb l'empat el partit es va obrir i tots dos conjunts atacaven amb tota l'artilleria. Situat va enviar la bola al pal per part del Liceu en una bona internada. No obstant això, va ser la incisiva pressió rere la pèrdua del Calafell la que va decantar el marcador en el minut 12. Xaus va recuperar bola en el camp rival, va cedir per a Gepi i aquest va amenaçar amb tirar, però en última instància va servir per al mateix Xaus, que va anotar el plaer. El Calafell era superior en el partit, quant a gols, però també en ritme de joc. Carballera va fer la traveta a Xaus, quan Jarme Beltret hi va veure la targeta blava. El propi Xaus no va perdonar la pena directa i va picar la pilota a Thiago per al 3-1 amb el qual va acabar la primera meitat. En el segon temps, el Calafell va arrencar amb tres jugadors de pista per una picabaralla en la zona de vestuaris. Van ser 5 minuts en inferioritat fins que el Liceu va poder anotar el segon i últim tant de la trobada. El mateix Carballera, en el focus, tant pel positiu com el negatiu, va finalitzar amb un potent tret que Camps ja no va poder detenir. A partir de llavors, els calafellencs, ja amb igualtat numèrica, van saber mantenir l'electrònic. Els de Ferran López van mantenir la seva idea de joc, amb un gran entramat defensiu i una punxant sortida a l'esquena del rival. L'ambient de partit es va tornar activant amb una intensitat a vegades desmesurada en la pista, en el que ja és una nova rivalitat en l'hoquei lliga. El Calafell va saber viure amb el marcador i les 10 faltes i va aconseguir la seva primera victòria del curs. El pròxim partit serà diumenge vinent, a la 1 del migdia, quan el Calafell visitarà la pista d'Alcaldes. El Ferran López, entrenador del Club Patí Calafell, ens feia aquestes declaracions.
Bé, doncs molt contents, principalment per la victòria, però també per la manera d'aconseguir-la, pel joc i pel tipus de partit que vam disputar. Penso que vam fer un partit força complet contra un dels millors rivals de l'Hockey Lliga. Vam estar sòlids, vam treballar, penso que de forma molt organitzada i també vam demostrar doncs, personalitat, vam tenir caràcter, vam exhibir coratge i la veritat és que és una bona posada en escena a un Joan Ortoll que va ser bastant màgic una nit més, no? I que cal agrair doncs, el suport de tothom. A partir d'aquí doncs, penso que vam fer un partit, com et deia, complet, on vam aixecar un 0-1 inicial, però que després ens vam mostrar molt sòlids, com penso que bueno, com penso que estem fent ja no només els entrenaments, sinó el partit que vam disputar la primera jornada i que sembla que tot era un daltabaix perquè havíem empatat i no havíem aconseguit la victòria. No? Estàvem força tranquils en aquest aspecte, sabem que la temporada dura 10 mesos, que vam competir molt bé també a Sant Just, que l'únic que va passar és que no vam acabar guanyant i no ens vam posar per davant del marcador, però és que els rivals eren totalment diferents, un rival molt més tancat el dia del Sant Just, on vam haver de treballar d'una altra manera els atacs, també els replegaments, perquè eren molt perillosos a la contra i vam tenir pràcticament el 70% de possessió de bola. Però, com et deia, hem treballat molt tranquils, sabent que som un equip nou, un equip en construcció i que ens hem d'anar fent a poc, no? I que tindrem pujades i baixades, però sobretot el que volem és competir molt bé com el dia del Sant Just i competir molt bé com ahir. El tema és que el resultat, encara que ho facis així, no te'l garanteix ningú, perquè evidentment hi ha un altre rival doncs, que també es prepara. Dit això, ni el dia del Sant Just érem un desastre, ni contra el Liceu a l'haver guanyat som superbons, no? Som un equip que ens estem fent, que ens estem construint i que sobretot el que tenim ganes és de treballar molt bé, tranquils i amb el recolzament que vam tenir ahir de tothom. I res més, preparar molt bé la setmana perquè apunta doncs, que ho haurem de fer molt bé també, el partit de diumenge a Caldes contra un gran rival que s'ha reforçat molt bé i que segurament doncs, ens posarà les coses molt difícils.
Paraules del tècnic del Calafell, Ferran López. Moltíssimes gràcies, Lourdes. I tornem amb l'Eric per recollir la resta de marcadors de la jornada una mica a l'esprint. Eric, molt bon dia i explica'ns.
Vinga, som-hi, doncs posem el turbo. Anem amb la tercera federació. No massa bones notícies, això sí. El Futbol Club Vilafranca perdia per 3-0 al Camp de l'Escala. Gols de Jordi Xumetra per partida doble i Josué Prieto, que feien aquesta victòria contundent de l'Escala, que sumava el primer triomf de la temporada per l'equip empordanès. El Vilafranca, tercera derrota consecutiva. I al final del partit, Santi Triguero no massa content amb la imatge del conjunt vilafranquí.
Pues decepcionat, estic molt, molt, molt enfadat, igual que hi havia altres partits que vam perdre i la sensació no era aquesta, avui la sensació és aquesta. Perquè amb això del món de futbol el que està clar és una cosa, que el que no pot fallar mai és la predisposició i l'orgull d'un. Evidentment el pla de partit pot sortir millor o pitjor perquè l'altre equip també juga, hi ha molts factors que tu no pots controlar, ¿vale? Que són el temps, la gespa, l'àrbitre, el rival, i això som conscients. Hi ha una cosa que el jugador té... té clara que ha de controlar què és el que pot fer i el que no pot fer ell, no? I aquí crec jo que avui el Vilafranca no ha estat sobre el camp. O sigui, i em dol perquè defensem un escut, defensem una entitat i això hem de fer un pas endarrere i tres endavant perquè no m'ha agradat gens el que he vist avui.
Doncs el Futbol Club Vilafranca que perdia per 3-0, la resta de la jornada al grup 5è de tercera, Tona 1, Peralada 1, Rapitenca 0, Grama 1, Mollerussa 4, Castelldefels 2, Girona B 0, Montañesa 0, Prat 0, Sant Cristóbal 1, Olot 1, Badalona 0, Vilassar 0, l'Hospitalet 2 i un partit que quedava ajornat, que es disputarà el 8 de novembre, el derbi entre Reus i Pobla de Mafumet. El proper cap de setmana el Vilafranca rebrà la visita del Vilassar. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia. S'enfronten dos equips que la temporada passada baixaven de categoria però es van salvar per l'ampliació. Veurem com li va el Vilafranca i si trenca aquesta ratxa que sembla que s'ha complicat l'inici de Lliga.
I algun altre resultat, Eric, en mig minut?
Doncs tenim mig minutet. Apuntarem, per exemple, la derrota de l'Atlètic Vilafranca a la primera catalana, 1-3 a casa, derrota contra el Tortosa Ebre i, per exemple, el Moja, que guanyava, tornava a guanyar 1-3 davant l'Espluguenc.
Moltes gràcies, Eric, i bona setmana.
Molt bona setmana a tothom.